Una llar col·lectiva és un programa en 3 episodis que ens apropa a diferents mirades sobre la pobresa, com ens afecta i com col·lectivament podem fer-hi front. És fruit d'una conversa a 6 veus enregistrada en directe al Canòdrom. En el tercer i últim episodi veiem quines són les estructures col·lectives per fer-hi front. Si no has escoltat els episodis anteriors, atura't i repassa'ls. Ens anem apropant ja al final del nostre viatge i ens aturarem a una plaça, als carrers. Volem fixar la mirada en els espais comuns, que són els espais on ens trobem i ens organitzem, perquè de quina manera, si no, podem fer front a l'extrema dreta i a l'onada neoliberal? L'espai col·lectiu és com un espai de defensa de drets i d'exigència d'un estat del benestar que garanteixi uns mínims a tota la ciutadania. Mariona, vaig ara amb tu perquè ens expliquis com funciona aquest estat del benestar com a mecanisme de protecció. És a dir, quines fortaleses i quines debilitats detecteu?
Bueno, doncs, com molt bé han exposat els meus companys i companyes de taula, a Catalunya i a Espanya tenim un estat del benestar que és molt, molt, molt feble. I de fet és un estat del benestar que a més no entén els pilars bàsics de l'estat del benestar com a part essencial, no?, d'aquest estat del benestar. Llavors, doncs, quan es parla de salut o es parla d'educació, de manera molt clara, perdoneu, doncs de manera molt clara, la ciutadania en general els identifica com drets universals, drets bàsics als quals qualsevol persona té dret, però en canvi quan parlem de drets socials no s'entén com un dret al qual qualsevol persona ciutadana ha de tenir accés i que a més qualsevol persona en el seu recorregut vital pot tenir en un moment determinat necessitat de, doncs això, d'un estat del benestar que li proporcioni un mínim de garanties, per dir-ho, un mínim d'eines per poder tirar endavant. Llavors, des d'aquesta mirada hi ha un plantejament molt suspicaç, molt de desconfiança cap a les persones que han de fer ús dels serveis socials i per tant no s'entenen els serveis socials com un dret de tota la ciutadania. I això el que fa és que la pròpia ciutadania no ho exigeixi com a part de l'estat del benestar. I si a més hi afegeixes altres elements com el fet de que quan parlem d'índex de risc de pobresa, d'índex d'exclusió social, hi ha alguns col·lectius que estan molt més castigats que d'altres, com són les persones d'origen migrat, les minories ètniques, les persones racialitzades, les dones monoparentals amb fills a càrrec i aquí interseccionen tots aquests discursos que promouen l'odi, que en lloc de promoure, diguéssim, el vincle, el que fan és separar-te, no? de la mirada de l'altre, és aquella realitat no és la meva, doncs això fa que, a més, com a ciutadania no ens estiguem mobilitzant per exigir que l'estat del benestar es reforci. I, per tant, jo això ho connecto també com amb aquest origen economicista que hi ha al darrere de molts dels discursos que, i moltes de les tendències que estem veient.
Moltíssimes gràcies, Mariona. Ara ho introduïes una mica. Què passa quan aquest mateix estat, que és el que ha de vetllar pel benestar dels més vulnerables, no exerceix aquest rol i quan fins i tot activa mecanismes per perseguir la pobresa o les comunitats dissidents? Vaig amb tu ara, Montse, per preguntar-te quins mecanismes de control són els que s'exerceixen i de quina manera es fan servir tecnologies punteres, penso per exemple amb la intel·ligència artificial, en les polítiques socials.
Nosaltres, a nivell de violències digitals, i el que ha comentat abans Samu, no? Que deia, no, és que ara ens estan complicant la vida, efectivament, això és una violència, molt violència digital també, però nosaltres tenim com dos cavalls de batalla ara, que són les càmeres de reconeixement facial i justament els sistemes automatitzats que a l'administració pública està utilitzant i que estan prenent decisions que afecten a drets fonamentals. Llavors, nosaltres demanem la prohibició de les càmeres de reconeixement facial a l'espai públic primer i després diem, demanem que totes aquestes ajudes i totes aquests temes que afecten directament els drets fonamentals no passin per l'automatització i que si ho han de fer ho facin sota control i supervisió. O sigui, ara mateix tot això ho estan decidint o estan comprant les administracions que no tenen ni punyetera idea tampoc, ¿vale? De manera que qui dissenya els algoritmes són empreses, tornem a les empreses, mm-hmm. Tornem a les plataformes i a més, quan conviden algú a supervisar aquest algoritme, aquests algoritmes conviden a enginyers. Hi ha gent que figuradament sap de disseny, ¿vale? Però el que nosaltres demanem és que aquí, en el disseny d'algoritmes, en el control i en el seguiment, estiguin també les comunitats afectades. O sigui, òbviament, els organismes de drets humans i qui ens encarreguem de denunciar tot això, però també les persones afectades que puguin formar part de tot això, perquè òbviament el problema està en tot aquest context que estem dient i en el propi disseny de tot això. En qualsevol cas, tant el tema de les càmeres de reconeixement facial com el tema de tots aquests sistemes d'intel·ligència artificial que es facin servir per això, per accedir a ajudes o a permisos penitenciaris. A Catalunya hi ha una cosa que es diu RISCANVI, que és un sistema d'intel·ligència artificial que fa anys que decideix a les persones catalanes qui pot tenir un permís o qui no pot tenir un permís. No? Bueno, en qualsevol cas, tots aquests sistemes el que fan és recollir dades. Són grans bases de dades amb les quals algú dissenya uns algoritmes que acaben determinant moltes coses. I no és casual que totes aquestes recollides massives de dades, com bé deia la Mariona, tenint en un context com el de serveis socials, diguem-ne, amb una lògica punitiva i de control i desconfiança de la pobresa, doncs tots aquests sistemes, el primer que es fa és provar-los amb les comunitats més vulnerables i que menys poden defensar-se, que són justament els col·lectius més vulnerables. I o sigui, no és com molt boig relacionar el que està passant a Gaza amb el Black Lives Matter, perquè de fet ells mateixos han dit, o sigui, la policia de Nova York l'any passat va reconèixer que havia utilitzat les càmeres de reconeixement facial per fer control i seguiment del moviment Black Lives Matter. I ells mateixos han dit que aquestes càmeres i els sistemes de control que se'ls apliquen amb ells s'han provat amb la població d'Israel, amb la població de Gaza, perdó. O sigui, Israel és una potència en tota aquesta tecnologia de control massiu. Llavors, Israel té un mogollón d'empreses que es dediquen a això i que ho venen a tot arreu, que venen a tot el món. Llavors, ho venen per controlar a les poblacions més vulnerables i també a, la, a, les, a, bueno, a tot tipus de dissidència. I en el cas en concret doncs, de les ajudes, doncs, bueno, l'últim informe d'Amnistia Internacional destaca molt especialment tot aquest tema en el sentit de que al final totes aquestes tecnologies, l'única cosa que estan fent és òbviament augmentar les desigualtats, augmentar òbviament el racisme i que tot això bueno, doncs, ho estan portant a uns nivells molt, molt bèsties. No? Potser aquí destacar un cas perquè ens fem una idea justament també d'una organització que des de 2018 està batallant, no?, amb el govern i amb l'Estat, el programa Bosco. No sé si us sona, però és un programa que hi ha per donar ajuts per la llum, per pagar la llum. ¿Vale? Doncs la gent de Civio ha estat batallant per aconseguir que tenir accés al disseny d'aquest algoritme, perquè ells ja han comprovat que té errors, o sigui que ha deixat de donar ajudes a més de 2 milions de persones. Llavors estan batallant legalment per aconseguir accedir a aquest algoritme per demostrar que té errors, que no s'estan donant les ajudes que s'haurien de donar i poder corregir-ho, però acaben de perdre la batalla als jutjats. I una de les grans batalles és aquesta, és la de la transparència. Qui dissenya aquests algoritmes, com els controla l'administració, tot això és una font molt bèstia de desigualtat i sobretot aquesta idea, no? O sigui, si ens podem imaginar, és el tema del nostre teclat predictiu, no? El teclat predictiu aquest que tenim quan intentem escriure missatges i a vegades l'encerta i a vegades la caga molt. Doncs això, un sistema com aquest que acaba decidint qui té un permís, qui té una ajuda, qui pot veure els seus fills o qui no, doncs us podeu imaginar el que suposa això, no? I estem parlant d'això, efectivament estem parlant d'això.
Clar, vaig ara amb la Mariona perquè el panorama que ens heu dibuixat és molt devastador, així que us demanaria, aviam si podem fer, si ens podeu explicar què podem fer davant les vulneracions dels nostres drets.
És veritat que el panorama, diguéssim, no és molt alentador.
Bé no estem, no.
No. Hi ha una cosa que potser sona com una mica naïva, idealista, però que avui al matí en un altre espai en parlàvem, i diguéssim, des de les entitats catalanes d'acció social, sobretot, no? el que fem és acompanyar persones en situació d'exclusió social o en risc d'exclusió social. I estàvem analitzant també una mica el context i tal, i una de les coses que sortia és en un context on cada vegada més les desigualtats creixen i estan a més provocant processos que segreguen totalment la societat, estem vivint cada vegada més bombolles i estem tendint a una societat cada vegada més individualitzada que promou precisament també com aquest de jo conmigo mismo todo el rato, la necessitat del vincle. I, o sigui, això és una mica eteri, però hi ha una primera cosa que és imprescindible, que és la promoció de vincles. I el que estem fent avui, una mica ja és això. Cadascú des de llocs molt diferents, des de trajectòries, diguéssim, professionals i vitals molt diferents, però ens posem a parlar, això una cosa, i des d'aquest vincle i des d'aquest escoltar-se, tot el que té a veure amb treball, amb plataformes, amb espais de diàleg, de treball conjunt, no sé, nosaltres som eques i la FEDE, per dir-ho d'una manera, treballa sobretot la dimensió, per entendre'ns, internacional, no? I en canvi, molt sovint ens trobem perquè som conscients de que les realitats s'apropen. Doncs això, aquest treball entre plataformes, entre espais, generar propostes de trobada i de diàleg, això és imprescindible. I de l'altra, jo crec que també hem de poder ser capaces de donar suport a primer, a moviments i processos de persones que s'autoorganitzen, de persones afectades que s'autoorganitzen per denunciar una situació i per lluitar pels seus drets. Això és una cosa molt important, no tenir com aquest rol, amb aquesta mirada més també des de les entitats socials, no? De jo ajudo, si no és com donem suport perquè les pròpies persones puguin organitzar-se. Jo crec que aquest també és un element important a nivell d'entitats socials. Se m'acudeixen aquestes coses.
Bé, jo, més que una proposta, porto una experiència i després una petita reflexió. I és que, com deia abans, en l'escenari d'aquests últims anys, de, vull dir, poble gitano, precisament és la història d'una persecució i de mil intents d'extermini, i la feina, i des d'aquí el reconeixement a tot l'esforç de l'associacionisme gitano, tant de persones activistes, de les entitats més grans, més petites i professionals, es va aconseguir la tipificació de l'antigitanisme com a delicte d'odi, es va incloure en el Codi Penal, i vull posar, o sigui, la part col·lectiva de lluita és inevitable, però, i fent referència també al que estem parlant a l'àmbit de les xarxes d'internet, no oblidar-nos que al final la col·lectivitat està formada d'individualitats i que quan assolim, perquè això va ser una celebració i una fita, quan assolim fites com aquestes, a vegades és com, l'hemos logrado, venga, a altra cosa, no? I enfocar-nos molt a nivell col·lectiu a la sensibilització de l'ús d'aquestes mesures, aquestes lleis, però també el nostre posicionament personal de fer-ne ús. I, per exemple, nosaltres quan fem sensibilització amb els temes de digitanisme, igualtat de tracte, fer una mica, doncs, transmetre, no, el deure personal que tenim de quan observem una situació de discriminació més o menys flagrant, vull dir, més o menys greu, en població, en persones gitanes passa molt a centres comercials, a botigues, es donen tot tipus de situacions. Igual que quan tu vas per la carretera i trobes un accident de tràfic, tens l'obligació de prestar socors, com també tenim com a mínim el deure moral i si ens ho creiem, doncs encara més, de denunciar-ho. Llavors, nosaltres ja com a entitat facilitem, no, i acompanyem en els passos a seguir per denunciar-ho. I sobretot el que deia, no, en xarxes, al final, igual que es diu que és molt fàcil cometre qualsevol tipus de violència per internet, per la comoditat i l'anonimat que et dona la pantalla, també aquest anonimat també ens facilita el poder ometre aquesta obligació de denúncia. I és això, que simplement, doncs, fer aquesta observació i recordar-nos que també en lo individual hi ha molt a fer.
Mm-hmm. Doncs ho deixarem avui aquí, amb aquestes dues idees que plantejaven, amb dues de les idees que plantejaven les companyes, la de fer vincle i l'autoorganització col·lectiva. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge en tres passos. Agraïm especialment l'acompanyament musical del DJ Tutu amb les seves composicions sonores i del Carlos Carbonell, que és artista i programador i que ha facilitat que una intel·ligència artificial sintetitzi visualment tot aquest recorregut per una llar col·lectiva. El Canòdrom i la seva ràdio volen un espai que doni veu a totes les iniciatives com les vostres per lluitar juntes per una societat que ens cuidi. Ens escoltem molt properament. Moltes gràcies.